Bé, molt bona tarda, benvinguts a aquest ple extraordinari, com per tercer any celebrem. Res, només recordar que el curs 2011-2012 l'Ajuntament, conjuntament amb quatre escoles del municipi, l'Institut Baix Montseny, l'Escola Bellroig, el Col·legi Cor de Maria i el Col·legi La Salle, doncs vam posar-nos d'acord en tirar endavant aquest projecte de l'Ajuntament Jove. El projecte Ajuntament Jove neix de, com una de les línies d'actuació del Pla Local de Joventut 2010-2013 i és la tercera vegada que tirarà endavant, i jo diria que tira endavant també per la valoració positiva que es fan tant des de les escoles com des de l'Ajuntament, i això és molt positiu. De fet, es va planificar o plantejar dos objectius bàsics en aquest projecte, com era promoure el desenvolupament de valors democràtics entre els joves del municipi i impulsar la participació i el compromís dels joves amb la societat a través de l'assignatura de quart d'ESO, treball de recerca. I això, com deia, no, s'ha anat repetint doncs, ja durant aquests tres cursos. Sapiguem que avui es presentaran els projectes, però això, al darrere d'això hi ha tota una feina que s'ha fet, s'han fet dues sessions presencials de suport a l'alumne i també un suport online. No? Jo recordo les sessions polítiques que celebren a cada una de les escoles, s'explica el funcionament de l'Ajuntament, com s'organitza, quin forma part del ple, les formes de participació que tenim de l'Ajuntament envers els ciutadans, una sessió tècnica que també es fa amb tècnics de l'Ajuntament que assessoren els alumnes en el treball escollit, i com deia, el suport online que també és dels tècnics referents del projecte en aquest cas de l'Ajuntament. Això jo diria que és molt positiu perquè afecta diferents àrees de l'Ajuntament, totes les àrees, és una tasca transversal a l'equip docent i als alumnes de quart d'ESO d'aquestes quatre escoles. Jo poso en valor tots aquests diferents actors, no, que fan possible el projecte i que fan possible tirar endavant després aquests projectes, que després també ja entrarem amb l'explicació del darrer del menjador social. Jo poca cosa més diria, sinó que és un ple atípic. Els plens de l'Ajuntament es celebren en l'edifici de l'Ajuntament, a la sala de plens, i aquest es celebrem aquí, en la sala petita de l'Ateneu, i per una raó òbvia, no? Podem veure per l'aforament, perquè allà no hi cabríem tots, en aquest cas no hi cabríeu tots els que esteu aquí al davant nostre. I sense més preàmbuls passaria a presentar els regidors de l'Ajuntament, perquè tothom, em sembla que la majoria ens coneixeu, però que sapiguem tots qui som. Jo mateix, Joan Castanyo, com a alcalde, la Magalí Miracle, regidora de Comunitat i Esports, la Júlia de l'Encarnació, regidora d'Educació i Cultura i Economia, en Josep Manel Bueno, també regidor, Isabel Coll, regidora d'Espai Públic, Jaume Tardí, regidor de Comunicació, Josep Capote, regidor de Seguretat Ciutadana i Recursos Humans, que s'excusa perquè tenia un altre compromís i no ha pogut assistir, del grup municipal de Convergència i Unió, el Francesc Deulofeu s'excusa també perquè no està fora, la Laura Costa, regidora, Raül García, Òscar Moles, la Dolors Lechuga, en Marià Perepoc, costat i costat, i el Josep Maria García. Del grup municipal de la CUP, en Dani Corpes i el Gerard Masferrer, i del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, la Carme Montes, que també està aquí. El primer punt de l'ordre del dia és exposició de l'estat d'implantació, com deia, dels treballs de recerca guanyador del projecte de l'any passat, de l'Ajuntament Jove 2013. El projecte, com he dit abans, és Menjador Social, aquest projecte que va guanyar, elaborat pels joves de l'escola La Bellroig, la Júlia Codina, la Núria Morera, en Blai Patxo i l'Anna Sobrino. Per explicar una mica l'estat d'implantació d'aquest projecte, ens acompanya l'Anna Bolívar, que és la referent tècnica del projecte, i també els joves que estan aquí, que van elaborar el projecte el curs passat. Demanaria que no, se'ns fes una explicació per part de l'Anna i també els joves que després puguin dir la seva, acompanyats, si s'escau, no, del tutor corresponent. L'Anna?
Bona tarda. Tal com ha dit l'alcalde, jo presentaré com està la implementació del projecte de menjador social, fent una mica de presentació del projecte, com ha quedat al final, i després ja passaran elles a dir. Bueno, el projecte, tal com s'ha dit, va ser de l'escola El Guanyador, la Bellroig, que van proposar crear un menjador social a Sant Celoni. Això va ser una, un neguit que tenien ells davant de l'actual context social i el compromís de l'Ajuntament de donar cabuda al projecte guanyador, es planteja prestar aquest servei. Aquest servei ve sobretot per un neguit de les conseqüències que té la crisi en la nostra societat, com és la que dificulta la inserció laboral, redueix els recursos assistencials i afecta el poder adquisitiu. Aquesta situació, bueno, tal com dic, colpeja la nostra societat amb taxes d'atur molt elevades i amb persones que es troben cada vegada més sense cap tipus de prestació econòmica, augmentant el risc de caure en una situació d'exclusió social. L'exclusió social moltes vegades pensem que només afecta potser a nivell econòmic, però comença potser per aquí, a vegades, no sempre, però afecta diferents dimensions, tal com podeu veure aquí, que és la laboral, la residencial, perquè pot afectar el teu habitatge, l'econòmica, la formativa, la sociosanitària i la relacional. Aquestes dimensions, bueno, en diferents nivells, poden arribar a fer que les persones arribin a un punt que no només tenen una manca de poder tenir una alimentació, sinó també que es van aïllant. I això és el concepte. El marc legal que baixa del menjador social les competències és la Llei de Serveis Socials del 2007, que el seu article 6 defineix els serveis socials bàsics com els que s'ofereixen a tota la població i tenen com a destinataris les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, suport, intervenció i assessorament individual, familiar o comunitari, i per fer front a situacions de necessitat personal bàsic, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les. Aquesta és la llei general. Després tenim la cartera, el decret 142/2012, que s'aprova la cartera de serveis socials i estableix el servei de menjador social com una prestació garantida del sistema, que l'administració, això significa que l'administració l'ha de donar, i que ha de ser prestat dins dels serveis socials bàsics. En el seu punt 1.4 el defineix com servei que proporciona de forma temporal àpats elaborats a persones i famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la subsistència. Els objectius que ens plantegem amb aquest servei de menjador és assegurar una alimentació bàsica i equilibrada, això és el principal, prevenir i atendre situacions de vulnerabilitat i risc social i o amb pocs o nul suport familiar i social, persones soles també, complementar el pla d'intervenció social amb les persones, és una part del pla del menjador. L'Ajuntament s'ha plantejat amb dues modalitats, donar el servei de menjador. Una, el que és el menjador social, que estaria situat a la seu de l'Associació Neurològica Amics Baix Montseny, amb àpats servits per la Fundació Hospital de Sant Celoni, aprofitant que també serveixen els àpats al centre de dia, que està just davant, i un suport professional d'un treballador o treballadora familiar, amb les persones que estiguessin fent els àpats allà. A part, una altra modalitat seria establiments de Sant Celoni, que es farien acords amb diversos restaurants de Sant Celoni i l'àpat seria un tipus menú. Els requisits dels usuaris en general del menjador social són persones major d'edat, empadronades al municipi o ser residents, que tinguin precarietat o no tinguin habitatge, insuficiència i o manca de recursos econòmics i no tenir accés a cap altre recurs que pugui donar aquesta prestació. El perfil, amb les dues modalitats, per diferenciar una mica la derivació, el dels menjadors socials seria amb manca d'habilitats socials, possibles trastorns mentals no compensats, o sigui, persones que no estan medicades i que potser en un entorn més normalitzat els hi costaria, i persones en tractament de recuperació d'una addicció, que com que seria un espai més controlat, facilitem aquesta recuperació. El de l'establiment de Sant Celoni serien dificultats econòmiques severes o manca de xarxa social i o familiar. Paral·lelament, el servei de menjador amb aquestes persones es faria un pla d'intervenció social que oferíem des dels serveis socials bàsics i s'establiria a partir d'itineraris i plans personalitzats d'inclusió social i relacional per tal de treballar amb aquestes persones. Hem fet una petita estimació econòmica de la duració del menjador social durant un any i hem valorat que podrien ser uns 6 usuaris per cada modalitat. i el cost total que surt seria el, bueno, el que teniu aquí, menjador social 11.928 amb 80 euros i els establiments 10.920 euros a l'any. Això és l'adaptació que hem fet del projecte de recerca que van fer les alumnes de quart d'ESO de la Bet Roig i ara passaran elles i us diran potser com ha acabat tot o què pensen.
Bé, doncs, tot i les modificacions que s'han fet, doncs estem molt contentes i molt orgulloses de que el nostre projecte s'hagi tirat endavant, ja que gràcies a aquest doncs, podrem ajudar tota aquella gent que realment ho necessita i és això el que preteníem nosaltres i doncs ens sentim molt satisfetes.
I bueno, agrair a tots aquells que han fet possible arribar fins aquí, com l'Àngel i la Sílvia, i també els de l'Ajuntament, que gràcies a ells s'ha realitzat el nostre projecte.
Bona tarda. Bé, jo només volia donar les gràcies una altra vegada per la possibilitat que aquest projecte proporciona als joves per poder intervenir d'una manera activa per transformar la realitat del seu municipi. També felicitar les autores del treball pel compromís i l'entusiasme que van demostrar durant el desenvolupament de tot el projecte i animar els joves que exposaran aquesta tarda perquè, com han pogut comprovar, tenen veu per poder transformar tot allò que no els agrada del seu municipi. Ja està.
Bé, moltes gràcies. De fet, és gratificant, no?, per tothom com a municipi poder escoltar, recolzar i realitzar projectes que els joves plantegen i que després acuradament es revisa, i entenem que la revisió que s'ha fet d'aquestes diferents modalitats, que el que es tracta de poder donar suport a persones que tenien problemes d'alimentació i de vegades fins i tot de convivència, no?, d'estar amb altres persones, doncs ho hem aconseguit. I l'altre dia, no?, vam visitar el lloc on hi haurà el menjador social amb elles mateixes i bé, em sembla que tots estem satisfets com heu expressat, no? I de fet això és una cosa que ja està endavant, tirada endavant, i ara el que fem és ja presentar els alumnes finalistes de l'Ajuntament Jove 2014. Fareu una defensa, com ja s'us ha explicat, de cada un dels treballs per les diferents escoles. En aquest cas, la primera escola serà Bet Roig. La professora, la Lourdes, no?, els acompanyarà en els alumnes. El projecte és el Petit Cinema, el Cinema Alternatiu de Sant Celoni, i els autors són la Paula Médico, Mar Ibern, Laura Martínez, Marte Tagle i Júlia Llavina. No? Si poden anar passant.
Bona tarda, regidors, regidores, senyor alcalde. Bé, no hi ha res, o una de les coses més gratificants i més satisfactòries per a les persones és veure que una idea, no?, que ha sorgit a través del treball de la maduració es converteix en un projecte o en una proposta i que aquest projecte o proposta esdevé o fructifica i es converteix en realitat. I això una mica doncs, l'experiència que aquests últims dos anys no?, amb l'Ajuntament Jove és el que s'ha fet. No? Ensenyar als joves que això és possible, és a dir, que tenir una idea, una bona idea, pot arribar a ser realitat. Evidentment, no totes les idees que tenim en aquesta vida s'arriben a fer realitat, però sí que un bon pessic d'elles. Us presento a la Mar, la Laura, la Paula i la Marta, que en aquest cas doncs, és un projecte diferent, més cultural, però que potser no tiri endavant, però això no vol dir que s'hagi de defensar. Eh que sí? Doncs vinga, endavant.
Molt bona tarda a tothom. Avui us venim a presentar el nostre projecte per l'Ajuntament Jove, el Petit Cinema, que és bàsicament el cinema alternatiu de Sant Celoni per a tota la població. No? El que volem és fomentar la cultura oferint diverses propostes alternatives i econòmiques del món del cinema. És un projecte que està dirigit cap a una associació que encara està en procés de creació, però ens hem posat en contacte amb aquesta per tal d'adaptar-nos a les seves necessitats al màxim amb aquest treball. Els principals objectius són apropar la gent al món del cinema posant preus més competitius i promoure la cultura cinematogràfica, amortitzar els espais que ja estan fets per l'Ajuntament i que ja estan acondicionats, amenitzar la vida dels ciutadans amb una activitat d'oci assequible i oferir les pel·lícules alternatives i no només comercials que es fan avui en dia a la majoria de cinemes. I per últim, involucrar al poble en la seva creació, ja que és un cinema de tots i per a tots.
Doncs aquí tenim els resultats de les gràfiques de totes les enquestes que vam fer, que ens van servir per saber què volia i què pensava la gent de Sant Celoni. La primera pregunta era si anaven al cinema i, com veieu, només el 17% hi anava regularment. La resta, que hi anava gens o poc, coincidia en que era o bé perquè no els agradaven les sessions del cinema tradicional o perquè els semblava massa car i no s'ho podien permetre. Que es veu molt ben reflectit a la següent pregunta, que era quin preu consideraven raonable per l'entrada. I pràcticament ningú va dir que 8 o 9, que és el preu actual que hi ha ara mateix. I tothom deia 3, 4 i 5 euros. En els gèneres està bastant igualat i destaca lleugerament la comèdia, que està en verd. I important comentar que un 80% de la gent encastada estaria disposada a pagar un preu simbòlic per veure una pel·lícula ja estrenada. Amb els horaris, les franges amb més afluència serien les tardes entre setmana i els caps de setmana, les tardes i el vespre nit. També tenim que un 69% de la gent li agradaria assistir a cicles de cinema i que aproximadament el 75% voldria que celebrés un festival de cinema a Sant Celoni, de curtmetratges o llargmetratges, i un concurs d'audiovisuals.
Dintre el pressupost hi entren les crispetes, la neteja i despeses d'energia, entrades i despeses de difusió. Dintre les crispetes i màquines, doncs, nosaltres compraríem les crispetes a l'engròs i 5 sacs ens costarien 200 euros, que repartiríem entre envasos grans i petits, que costarien 16 cèntims i 25 cèntims. I vam estar mirant diferents màquines i vam veure que aquesta seria la més adient, que costaria 687 euros. Com ja sabeu, aquest cinema es faria aquí, en aquesta sala, a la sala petita, i per això se'n faria càrrec l'Escola de Música, però havíem pensat que alguns part dels beneficis els podríem destinar a ajudar a pagar-ho. Ens vam estar preguntant i com a l'SGAE que com havíem de fer-ho de les entrades, i ens van dir que havíem de pagar 15 euros si les sessions fossin gratuïtes i un 2% dels ingressos, un 2% dels ingressos de cada entrada per als drets d'autor, però nosaltres el preu de l'entrada que posaríem aproximadament seria d'un euro i mig, i un 2% d'un euro i mig són 3 cèntims, i el benefici seria raonable. I per finalitzar, les despeses de difusió, doncs, per donar-nos a conèixer, imprimiríem 500 flyers mensuals durant tot un any, que costarien 55 euros, i cartells d'Ina3 que repartiríem per tots els pobles, per tot el poble, i que 20 cartells a la setmana costarien 18 euros i 20 cartells al mes 22. Però això només seria els primers mesos, perquè després, quan ens haguéssim donat a conèixer, faríem servir, utilitzaríem medis gratuïts com internet, ràdio i així, i només hauríem de pagar els 55 euros dels flyers.
La programació de les sessions s'hauria de decidir mensualment amb l'associació, i cada setmana tindria 5 sessions, 2 els divendres i 3 els dissabtes, i la primera setmana de cada mes hi hauria un cicle temàtic de cinema, i després els divendres a les altres 3 setmanes hi hauria una pel·lícula infantil. A més, una vegada al mes hi hauria una pel·lícula en versió original, i també ficaríem curtmetratges en les sessions dels dissabtes. Si el projecte tingués èxit, s'hauria d'adaptar a la sala millor per utilitzar millor els recursos de la sala i tal, i amb els temps es podrien fer més sessions i també incloure pel·lícules d'estrena.
El festival que proposem es celebraria durant 3 dies. El nostre objectiu a l'hora de fer aquest festival és impulsar la cultura del cinema en tota la població a través de xerrades de professionals, sessions de curts o breus cursets i demostracions. I hem estat parlant amb algunes universitats de Barcelona i escoles també de cinema que només ens han confirmat tres, la Casa del Cine, Banda Part i ESCAC, la seva participació, però també hi podrien participar altres escoles i particulars. A part d'això, les projeccions es farien a la Sala Petita de l'Ateneu i també al Bar El Turó. El finançament, per tal de no gastar la subvenció de l'Ajuntament al finançament, posaríem un petit preu d'inscripció als participants, buscaríem patrocinadors, vendríem crispetes i utilitzaríem el crowdfunding, que és una manera de micromecenatge on molta gent posa una petita quantitat de diners perquè el projecte es porti a terme. Com a medis de difusió utilitzaríem la ràdio local, la revista La Vila, les xarxes socials com podrien ser Facebook i Twitter i també els fulletons i els cartells.
L'avaluació. Per analitzar l'acceptació del cinema repartiríem enquestes al cap d'un mes més o menys per recollir opinions i propostes per millorar el nostre petit cinema. Al cap d'un parell de mesos es faria un recompte de dades d'afluència del públic. Moltes gràcies per escoltar.
Abans no marxeu, una regidora del PSC us donarà un diploma d'agraïment, no?, a la tasca que heu fet. Passem al segon projecte, en aquest cas de l'Escola Cor de Maria. El tutor Florenci Llavín ens farà una introducció del treball de recerca. El nom del projecte és Espai per a Joves de Sant Celoni. Autors, la Janina, la Mariona, la Maria i la Daira.
Alcalde, regidors, tècnics, pares i mares, nois i noies, companys, per tercer any consecutiu aquest Ajuntament ens ha donat una oportunitat, l'oportunitat de fer alguna cosa pel municipi. Treballar pel poble i la seva gent és un dels plaers més grans que podem tenir. Aquest any el Cor de Maria i els alumnes que participem en aquest projecte hem volgut fer i hem treballat un tema que és del màxim interès per a una bona part de la ciutadania que integra el municipi, la gent jove. Quan jo ho era de jove, Sant Celoni era un bullici de jovent anant a les diferents discoteques, cinemes, locals d'esbarjo que hi havia. Què ha passat? Ara aquests adolescents estan totalment mancats d'espais de trobada i van on poden, moltes vegades a llocs on no aprenen res de bo. El safareig havia volgut ser en el seu moment un espai per a joves i va voler omplir aquest buit, però va anar derivant a altres usos. Aquest projecte pretén posar sobre la taula una necessitat més que evident d'un sector d'edat sovint oblidat per l'Ajuntament, la manca d'un espai públic on els nois i noies adolescents de Sant Celoni puguin trobar-se i passar els seus moments d'oci. Uns adolescents que se senten massa grans per sortir amb els pares, però que alhora són massa petits per poder entrar en determinats establiments públics. Uns nois i noies obligats a passejar moltes vegades sense rumb pel poble, perquè no disposen d'un lloc de trobada. L'Ajuntament de Sant Celoni s'ocupa dels més petits, per exemple, amb els contes per a nens i nenes a la biblioteca o els espectacles infantils a l'Ateneu. S'ocupa també dels nostres avis, amb les activitats físiques per a la gent gran, per exemple, per no parlar de les múltiples activitats que promou l'esplai d'avis. I s'ocupa també dels adults, amb una programació estable de teatre, música, dansa, aquí a l'Ateneu, presentacions de llibres, conferències, tastets gastronòmics i amb múltiples activitats que es promouen des de l'àrea de cultura. En canvi, però, l'Ajuntament ha desatès l'oci d'una part de la seva població, els joves adolescents, necessitats més que ningú d'un espai propi. Sabem, pels temps que correm, que tècnicament els 6.000 euros no és gaire gran cosa, però ha de ser el primer pas per cobrir aquesta necessitat, el primer pas. I aquest primer pas l'han donat aquestes noies que tinc al costat i la resta, doncs, serà cosa de tots. Aquest treball pretén ser una reclamació en veu alta d'aquests nois i noies, el clam d'una generació sense poder adquisitiu, que us demanen que no els oblideu. escolteu el seu treball, valoreu-lo i decidiu el que més convingui.
Hola, bona tarda a tothom. Hem decidit fer aquest treball perquè creiem que a Sant Celoni els joves estan com a part i creiem que és una necessitat primordial, ja que es dona més importància a altres franges que també són importants. En aquest treball tenim pensat recollir les opinions sobretot de la joventut i també dels pares, a veure què pensen sobre aquest tema. També hem preguntat l'opinió dels pares que tenen sobre aquest tema i si creuen que és bona idea. Donarem opcions, solucions i maneres per poder facilitar aquest treball a l'Ajuntament. Per ajudar que surti més barat, abans d'entrar en aquest petit local, faríem pagar una petita quantitat de diners per poder també fer activitats en aquest local.
Ara us presentarem un vídeo, espera, la diapositiva, que està fet pel carnet Jove Cat, que nosaltres creiem que mostra les necessitats que hi ha en els joves de Sant Celoni i pues, veiem que els veieu i que, bueno, fos això.
Joves d'esperit, joves de cor, joves de cap, joves de 14, 20, 28 anys, no importa la vostra edat biològica, no importa de quin racó del país sigueu, l'única cosa realment important és que mai no heu de deixar per demà tot el que podeu compartir avui. Sigueu valents, solidaris, dinàmics, sigueu protagonistes de la vostra joventut. No la malgasteu comptant quants m'agrada té la foto que acabeu de penjar a internet. Invertiu aquest temps tan valuós compartint-lo amb els vostres amics. No sabeu què us depararà el futur, però el que heu de tenir clar és que el present us pertany a vosaltres, perquè sou la generació Carnet Jove. Suma't a la generació Carnet Jove i comença a gaudir de milers d'avantatges. Fes-te el Carnet Jove a la Caixa o per internet i demana el Pac Jove 2014.
Us hem posat aquest vídeo, com he dit abans, perquè així us mostra una mica el que creiem els joves que seria necessari. Ara passem a la part de finalitat i objectius d'un espai per joves.
La finalitat és donar un espai on es puguin reunir els joves, ja que actualment no n'hi ha cap a Sant Celoni, i els objectius d'aquest espai serien vetllar perquè sigui un espai de trobada, comunicació, diversió i llibertat pels joves, vetllar perquè sigui un espai capaç de ser usat per desenvolupar projectes creats pels mateixos joves, desenvolupar activitats d'oci de temps lliure i informar els joves. Després, fomentar la participació dels joves en tots els diferents nivells.
Ara passem a la part de les enquestes i en vam fer bastantes, però aquí mostrarem l'enquesta en la qual reflecteix més la pregunta que estem fent en aquest treball, que és si es troba a faltar un espai o no per joves. En aquí es veu com un 94% diu que sí que el troba a faltar. Per tant, nosaltres hem vist amb aquesta enquesta que sí, els joves creuen que és un espai, que un espai per joves fa falta a Sant Celoni. També vam estar fent unes preguntes als pares i els pares també estaven d'acord en que els joves tinguessin un espai, ja que així els podrien tenir controlats i podrien saber mínimament on estan. I ho trobem necessari perquè d'aquesta manera a Sant Celoni podríem estar un lloc reunits i no estaríem al carrer o al camp de futbol o a llocs que ja tenim avorrits. I nosaltres creiem que seria un espai necessari i que ens ho passaríem bé.
Ara us parlaré de què hem fet per dur a terme aquest treball. Primer de tot, la primera reunió que vam tenir va ser el mes d'octubre amb dues tècniques de l'Ajuntament que ens van explicar el funcionament i les tasques que té l'Ajuntament amb el treball de recerca que surt guanyador. Ens hem anat trobant un cop al mes, els dimarts al matí, amb la Montse Guitart, que és una tècnica de l'Ajuntament, de l'àrea d'educació, per solucionar els possibles dubtes que poguéssim tenir. Vam anar a la reunió que va organitzar aquí l'Ajuntament, on es presentaven propostes de què es podria fer on hi ha el bar de l'Ateneu, i per finalitzar-ho vam anar a visitar alguns locals, com la Bolera, que ja era abans un espai pels joves, que està situat al costat de l'església, i no ens va semblar bona idea perquè era molt car i s'havien de fer moltes reformes. També vam anar a la Clau, que està situat al costat de l'estació. Vam tenir dues reunions on vam parlar sobre què es podria fer allà, quines activitats s'hi duen a terme, i estaven d'acord en que podríem ser una entitat més i podríem col·laborar-hi en algunes activitats. I per últim vam anar al Turó, vam quedar tres vegades amb un soci i en la primera vegada que ens vam trobar vam presentar el projecte i ens va dir que li va semblar bona idea. Ens va dir que ho comentaria amb el soci, amb l'altre soci, i vam tenir una segona reunió on ens va dir que li preocupava el tema de l'alcohol, perquè en el seu bar, justament a l'entrar, hi ha una barra d'alcohol, i com que nosaltres seríem menors d'edat, doncs ens va dir que li preocupava aquest tema. I vam comentar i li vam trobar solucions. I a la tercera reunió li vam exposar, però al final ens va dir que no. I també cada dimarts a l'hora del pati quedàvem amb el professor perquè així li ensenyàvem les coses noves i li ensenyàvem les propostes que teníem.
Bueno, jo ara us descriuré el què, el per què, per qui, quan i amb qui. Bueno, es faria un espai pels joves on podríem estar tots junts, on podríem passar el temps o fer coses que ens puguin agradar. Després es farien diverses activitats per distreure la joventut, com tardes de cinema, partides de futbolí, tirs de diana, mirar partits de futbol, etc. Aquest espai que volem fer és perquè el veiem necessari que hi sigui, ja que antigament n'hi havia un i anava molt bé, i ara actualment no n'hi ha cap. A més, ara hem de marxar a altres pobles on podem trobar aquest tipus de locals. Aquest local seria especialment pels joves de Sant Celoni i s'obriria els divendres, dissabtes i diumenges de la tarda o tarda nit, perquè també és els altres dies, aquests són els dies que més sortim i els altres ja tenim extraescolars o juntament amb l'escola i no tenim gaire temps. I el cap de setmana, ja que tenim més temps, doncs podem sortir i passar el temps amb els amics. Després, les lleis de polítiques de joventut és perquè aquesta llei és perquè Catalunya necessita consolidar i blindar jurídicament el seu model nacional de polítiques de joventut, perquè la joventut és l'única competència exclusiva de la Generalitat pendent de desplegament des de l'Estatut d'Autonomia, i perquè en els darrers temps les polítiques de joventut han anat assolint un rol de centralitat política i institucional cada cop més important.
Aquest espai dels joves estaria gestionat per l'Ajuntament, per tal seria un local municipal. L'Ajuntament ens donaria 6.000 euros per poder portar a terme aquest projecte i quan aquests 6.000 euros s'agotessin, buscaríem maneres per poder aconseguir-ne més. Per exemple, com hem dit al principi, de fer pagar una petita quantitat a l'entrar o fer pagar una consumició mínima obligatòria.
Tindríem uns horaris que, en principi, com ha dit una de les meves companyes, que seria a les tardes i principalment els caps de setmana. També voldríem fer algunes activitats, com per exemple algun DJ o alguna cosa durant un cop al mes, algun dissabte a la nit, i també si volguéssim posar cinema, havíem pensat en l'ESGAE, que és dels drets d'autor, ja que si volem posar alguna cosa en públic s'han de pagar un tant per cent en l'ESGAE. Vam organitzar diferents activitats i una d'aquestes tres sortides podrien ser una sortida en el Tibidabo, que seria organitzar un bus, com a exemple a la plaça de Comtes del Montseny, i portar-la fins al Tibidabo. Hi haurien amb descomptes del carnet jove, de l'entrada i tot. També una altra possible activitat seria anar en un càrting, que pot ser a Granollers o a qualsevol ciutat propera on n'hi hagi. També podria ser una sortida amb vela a la platja, que també podríem anar amb bus i la gent podria anar a la platja i també si volguessin anar amb vela. Aquestes activitats nosaltres trobem que serien més interactives, ja que podríem passar el temps amb els nostres amics i amb algun adult que ens pogués controlar.
Ho difondríem a partir de díptics, que són aquests que ara estan passant, fulls informatius que penjaríem pel poble o difusió per xarxes socials, com per exemple crear un esdeveniment al Facebook i la gent podria posar si assistiria o si algú vol preguntar alguna cosa, doncs també podríem resoldre dubtes. Al Twitter també podríem passar vídeos pels col·legis del municipi i amb tot això aconseguiríem que la gent de Sant Celoni pogués interessar-se i assistir a l'esdeveniment. Bueno, quan aquest treball es portés a terme, faríem unes preguntes a la gent del poble perquè donés la seva opinió sobre si li agrada aquest espai o què es podria millorar i quines coses ja li agraden. I algunes preguntes serien aquestes. Quines activitats t'han agradat més?
Quines activitats t'agradaria suprimir?
Quines activitats t'agradaria que s'afegissin?
T'agradaria que s'organitzessin sortides entre setmana?
Quines sortides t'agradaria fer l'estiu i a l'hivern?
T'agradaria que es fes algun taller?
Quines activitats t'agradaria millorar i com les milloraries?
Aquest local el que aporta el municipi és una actual innovació, ja que en aquests moments no hi podem trobar cap perquè Sant Celoni pel jovent és un poble mort. Al principi del treball no sabíem per on començar, però amb l'ajuda dels professors i en específica de l'Ajuntament, les persones que treballen als locals on hem anat a preguntar, ens ha sigut molt més fàcil. Ja estem al final, estem contentes d'haver pogut fer aquest treball perquè hem après coses noves sobre negocis, les entitats, i hem après coses que en principi pensàvem que eren més simples i més senzilles i de realitzar, però a la realitat hi ha complicacions i entrebancs. Moltes gràcies per escoltar-nos.
Ara un regidor del grup municipal de Convergència i Unió farà entrega d'un diploma d'agraïment també a les alumnes. Passem al tercer treball de recerca de l'Escola La Salle. El tutor Alexander Pereira farà una introducció del treball. El nom del projecte és Millores en l'entorn natural de Sant Celoni. Els autors, que em sembla que tots són autores, l'Almudena, l'Andrea, la Bàrbara, la Jordina, la Laura, l'Anaís, la Geni i l'Estela.
Bona tarda a tots i totes, regidors, regidores, senyor alcalde. Per mi és un plaer presentar aquestes 8 alumnes, de les quals excuso a una per problemes familiars, que ja han acabat quart d'ESO. Nosaltres hem estat treballant en un projecte que es diu projecte, bueno, és singular de l'escola, és un projecte FAIG, i al llarg de tot l'any a quart d'ESO es caracteritza perquè fem aprenentatge servei. És una oportunitat per nosaltres, o per ells sobretot, aquesta nova forma d'entendre, no?, l'educació, que són aquests projectes que estan tan de moda, com us deia, l'aprenentatge servei, que mitjançant la realització d'un servei arriben al contingut d'aprenentatge, no? Elles, en aquest cas, aquestes 8 alumnes, s'han basat en un àmbit natural relacionat amb la part més de biologia de l'escola, i bueno, esperem que us agradi aquesta proposta i que ho valoreu favorablement, l'Ajuntament, lògicament. Gràcies.
Molt bona tarda. Nosaltres, com ja han dit, som les alumnes de SAE Sant Celoni, i el nostre nom del projecte, com ja ha sortit al principi, són Millores en l'entorn natural de Sant Celoni, que és basat en dos problemes i els hem portat a terme paral·lelament. Nosaltres aquest projecte l'hem determinat a través de la meteorologia IDEA i teníem uns objectius, que no sé si... No, estan més en un altre. Vale. Els dos projectes que portem a terme, un és el de la rehabilitació de la zona verda i l'altre la neteja d'un tram de riu Tordera. En la de rehabilitació d'una zona verda vam voler identificar una zona que estigués poc cuidada i deixada, fer-la servir per als veïns d'una zona i que poguessin treure-li profit, i relacionar-lo amb l'Ajuntament Jove i donar-li un afegit cultural perquè hi ha una alzina surera que és singular. En el següent projecte era el de la neteja del riu d'un tram Tordera, que vam seleccionar un tram del riu Tordera perquè és el que vam trobar més idoni. Fer una anàlisi inicial, netejar-lo i fer una anàlisi final i comunicar l'experiència que vam tenir mentre el netejàvem. Bueno, la primera part és identificar que és una tècnica que utilitzem, que en la qual escollim els medis i els àmbits i vam... Pots anar passant, eh? Bueno, vam fer 3 ishikawas amb cada àmbit diferent, primer amb el medi ambient, després amb l'organització de festes i d'ajudar suport a les persones. Com a conclusió, vam decidir que ens quedaríem amb el de medi ambient, ja que som una zona privilegiada perquè tenim molt entorn natural i podíem fer alguna cosa relacionat, i els altres van quedar descartats, ja que en la nostra classe ja es portaven a terme o no trobaven beneficis que n'extreuren.
A la part de definir, vam fer un segon brainstorming on van sortir aquestes 3 idees: recollida de residus al turó, neteja d'un tram del riu o rehabilitació d'una zona verda a Sant Celoni. La recollida dels residus al turó la vam descartar perquè hi havia moltes propietats privades i no podíem portar-la a terme. Llavors vam parlar amb els tècnics de l'Ajuntament i ens van recomanar que només féssim un dels 2 que ens quedaven per poder-la dur a terme que en aquest cas era la zona verda, però vam creure que no feien massa servei i a més vam fer la neteja d'un tram del riu. Per detectar les necessitats dels veïns de la urbanització de les torres, vam passar una enquesta segons el que posaríem a la zona o no. Aquests són els resultats de l'enquesta. Els més alts, els bancs del parc infantil, amb un 25,2% i un 20,3%. La zona que vam escollir és el carrer Miquel Martí Pol, que a més té un valor afegit, que és una alzina catalogada com a alzina surera. Alzina singular, perdó. L'organigrama ens presenta els paràmetres i subparàmetres dels dos treballs en paral·lel, a l'esquerra el tram del riu i a la dreta la zona verda. El mind map és una tècnica on podem visualitzar una idea general dels paràmetres generats a l'organigrama. En el centre hi ha el títol del nostre projecte i es desglosa en els dos projectes en paral·lel. A l'examinar les alternatives, com veieu, a la neteja del tram del riu només varia el lloc, que és el Partagàs o el Tordera, ja que les activitats es mantenen constants, que és recollida i reciclatge del material. I a la zona verda només varia les activitats, perquè la zona és fixa, que és el carrer Miquel Martí Pol. I les activitats són afegir un parc infantil, un parc d'exercicis, afegir pipicant o un pícnic.
Bueno, a la fase actual tenim el diagrama de Gantt, que ens serveix per temporitzar les activitats segons el temps que tenim. I com podeu veure, nosaltres hem realitzat dos diagrames de Gantt perquè tenim dos projectes. L'última setmana no hi ha res, tot i que en el segon diagrama sí que hi ha, perquè està dedicada a la presentació tant oral com escrita. I hi ha moltes activitats que es fan paral·leles, tot i que no van juntes, una no depèn de l'altra. El disseny de la zona verda, nosaltres vam decidir col·locar-hi dos bancs, dos taules de pícnic, una paperera, una font, una parca bicicletes de 6 places i finalment la placa informativa sobre l'alzina surera. Nosaltres a la nostra zona verda l'hem dividida en 3 zones. En la primera zona hi trobem el que seria l'alzina surera singular i per això hi col·locarem el que és la placa informativa de l'alzina surera, on hi ha explicada una mica la història de l'alzina i per què és tan singular. Bueno, a la primera zona nosaltres l'hem dedicada a la gent gran, perquè quan vam fer l'enquesta que ha explicat anteriorment la meva companya, molta gent ens va dir que hi havia gent gran que no podia seure, que anava molt cargada i que no sabia on seure. I vam decidir que en aquesta primera zona podíem posar-hi els bancs. També per la mateixa raó vam decidir col·locar-hi la font perquè no haguéssim de travessar tota la zona verda per tal de veure una mica d'aigua. Vam fer una reunió anteriorment amb els tècnics de l'Ajuntament i ens van donar la idea de fer un jardí de papallones. Un jardí de papallones que consisteix en que sigui un jardí que tregui les papallones. Bueno, el col·locarem entremig dels bancs. Principalment vam haver de fer un gorri-willy per trobar quina era la forma que volíem que tingués el jardí de papallones i, com podeu veure, és un rectangle amb un rectangle interior, però el rectangle interior està buit. Una idea que se'ns va plantejar va ser que, com que tenia 4 costats, podíem dedicar cada costat a una època de l'any, una estació. En cada costat el vam dividir en 2 perquè així en un costat fiquéssim flors que fossin del color de l'estació i en l'altre costat hi fiquéssim la flor arbust del jardí de papallones. En aquesta diapositiva podeu veure les plantes i flors que hem utilitzat. El número 1 seria la flor del color de l'estació i el número 2 seria la flor arbust que utilitzem per el jardí de papallones. En l'hivern, com podeu veure, utilitzarem flors blanques i blaves, en la primavera un rosat lilós, en l'estiu un groc i en la tardor un taronja. En la zona 2 nosaltres la vam dedicar als nens, ja que hi col·locarem les 2 taules de pícnic per poder-hi realitzar berenars, festes d'aniversari, entre d'altres coses. També hi col·locarem la paperera per tal de que la zona es mantingui neta. I finalment la parca bicicletes. La parca bicicletes de 6 places creiem que és un afegit perquè els nens que comencen a utilitzar bicicletes no les deixin tirades i les puguin deixar ja i no deixin les coses tirades per allà. Una cosa que nosaltres havíem pensat va ser ficar-hi una llum, però vam tenir una reunió amb un tècnic de l'Ajuntament i ens vam adonar que no tenia sentit ficar-hi una llum quan estava dedicada a gent gran i a nens i per la nit no hi anaven. Per tant, la nostra zona no té llum. I la tercera zona, finalment, no hi ha res, no hi ha ningú mobiliari i està dedicada exclusivament perquè els nens puguin jugar sense fer malbé el mobiliari i els pares, des de les taules de pícnic, puguin controlar-los. Com podeu veure, aquest és el disseny de la zona verda. Els pressupostos els hem desglossat en tres: el mobiliari, l'aigua i les flors. En el mobiliari, com he dit anteriorment, els elements, podeu veure el total. I després a l'aigua hi ha el que seria el rec automàtic gota a gota i la instal·lació i el total. I finalment hi ha les flors, el total de flors que hem utilitzat, el seu pressupost i les travesses, que són fustes perquè tal de que quan caigui l'aigua no s'emporti tota la sorra. Com podeu veure, a baix, el total del pressupost no dona els 6.000 euros que té l'Ajuntament. Això és degut a que principalment nosaltres vam decidir que deixaríem un marge per si hi hagués algun problema al realitzar la zona verda i per a materials com la sorra o el ciment, que nosaltres no sabem ben bé quina quantitat s'ha d'utilitzar. Ara passem al segon projecte, el del tram del riu Tordera. Principalment... vam anar al carrer Bruc a buscar unes maletes que contenien materials per tal de realitzar l'anàlisi. El primer anàlisi vam obtenir resultats de l'estat físic i els bioindicadors. Com podeu veure, aquests són els estats físics i aquests són els bioindicadors. Després de realitzar l'anàlisi, nosaltres vam començar la neteja del riu Tordera, que hem fet un vídeo, tot i que per qüestió de temps no el podrem passar, de fotos d'abans i després. I després de realitzar la neteja vam fer un segon anàlisi per saber què és el que havíem canviat del riu. Ens vam adonar que només havíem canviat l'estat físic perquè nosaltres hem extret tots els materials que no haurien d'estar en l'exterior, però no hem tocat el que seria l'interior. I per tant, els bioindicadors segueixen igual. I ara passem a la fase de resultats, on hi ha el DAFO, que també n'hem realitzat dos, que seria el del riu i el de la zona verda. El DAFO ens serveix per poder arribar a unes conclusions i els quadres de dalt serien interns, els de baix externs, els de la dreta serien negatius i els de l'esquerra serien els positius. I gràcies als DAFOs podem arribar a les conclusions.
A les conclusions, com he dit anteriorment, els objectius al principi, al final els hem pogut portar a terme. Llavors, hi ha les conclusions de cada projecte. La primera conclusió és la de rehabilitació d'una zona verda que es treuen a través del DAFO. Llavors, hem pogut millorar l'aspecte de la zona verda, encara que només hagi sigut teòricament. Hem donat un espai de lleure, un valor cultural i hem pogut relacionar l'Alzina Surera amb el nostre projecte. Llavors, després hi ha el del següent projecte, que era el de neteja d'un tram de riu, que els resultats han sigut contundents, malgrat perquè no hem netejat el que era el riu en si, sinó l'entorn. Llavors, no ha costat diners, ja que ha sigut voluntari. Hem pogut explicar l'experiència que ens va transmetre a l'hora de netejar-ho i ens ha donat aspectes positius a cada persona i per què hem de tindre en compte el medi ambient i no llançar les coses perquè sí allà al mig del riu o al voltant. I fins aquí la nostra presentació i gràcies per la vostra atenció.
En Dani i en Gerard us entregaran els diplomes d'agraïment d'aquest treball de recerca. El quart treball de recerca és de l'Institut Baix Montseny. Farà una introducció d'aquest treball la professora Olga Benguer i els autors són en Marçal, en Marc i en Lenin. El projecte, el seu nom és Arbrat Viari de Sant Celoni. Endavant.
Bueno, bona tarda a tothom. El treball de recerca de l'Institut Baix Montseny, que ha estat seleccionat aquest any per l'Ajuntament, és una proposta d'una guia d'un arbrat viari dels carrers de Sant Celoni. A veure, s'ha de dir que sempre a l'iniciar el recorregut del projecte de recerca sempre costa una mica trobar temes i tot i que tenen moltes idees costa concretar. I en el cas d'aquest grup, que estaven motivats per fer aquest treball, es van documentar molt, van fer un procés de reflexió i després d'un temps van trobar la motivació en fer un estudi de camp dels arbres del carrer de Sant Celoni, dels carrers de Sant Celoni. A partir d'aquí van fer un estudi, una catalogació, característiques, i van veure que hi havia molta diversitat i que era interessant donar a conèixer això a la població. Llavors, nosaltres pensem que és una proposta senzilla, assequible, i que pot contribuir a donar a conèixer la riquesa del patrimoni paisatgístic i mediambiental del territori. I per què no despertar sensibilitats cap als arbres, que és un dels grans patrimonis que tenim al territori on vivim. Llavors el grup està format pel Marcel Uriach, pel Marcel Icru i el Lenin Lanchimba, que no ha excusat la seva presència, no ha pogut venir, i bueno, ara us explicaran tots els detalls del treball.
Bona tarda. Tot va començar una tarda a casa del meu company Marcel Uriach. Vam estar a la seva biblioteca buscant temes, teníem molts temes així per Sant Celoni i no ens decidíem, vale? Vam agafar i entre llibre i llibre vam trobar un llibre de Sant Andreu. Era una guia sobre l'arbrat viari a les places. A partir d'aquí va començar el nostre projecte. Vam intentar fer el mateix però amb Sant Celoni. Hi ha molta gent que quan va pel carrer li agrada saber què veu. Cotxes, les marques, el model, però a nosaltres ens fem fixar en els arbres. Hi ha molta gent que veu un arbre i diu, vale, un arbre, veu, li poses un altre i el veu igual, però no és el mateix un pi que una alzina o etc. I per això hem fet aquest tema, per aprendre a diferenciar-los i reconèixer-los.
Llavors, per què creiem que és important aquest treball? Aviam, la cosa més bàsica, creiem, el més important de tot, és el que ha dit el meu company, i és que la cosa més important és quan vas pel carrer, saber reconèixer els arbres i saber distingir-los, perquè com diu ell, no tots són iguals. Llavors, a més, creiem que la nostra guia estaria bé que fos en format digital, perquè si la fem en format digital, llavors el cost seria nul o molt poc. Llavors el seu cost molt barat, llavors estaria bé. Llavors l'accés estaria fora bo que fos gratuït, perquè totes les persones, tots els salonins o tots els que vinguessin per aquí al poble poguessin accedir-hi, i a l'accedir-hi que poguessin saber quin arbre és, poder-los distingir, poder saber quin és cada arbre. Llavors, el bo també és que el seu format digital podries accedir totes les hores, a qualsevol moment, llavors més ara, que tothom va amb smartphones, o la majoria de gent va amb smartphones pel carrer, llavors en qualsevol moment podria treure el mòbil i mirar, aviam, consultar la guia i mirar aquest arbre és tal, aquest arbre és tal, llavors anar mirant els arbres i distingir-los.
La guia consta de tres parts. Primer de tot, localitzar l'arbre. Estem en un carrer i imaginem-nos que estem al carrer Esteve Cardelús, darrere de la biblioteca. Doncs ens situem allà. Com veieu, a banda dreta i esquerra hi ha un número. Aquest número és com un codi que hem ficat a l'arbre. En aquest cas és acer platanoides i és un tipus d'arbre. Un cop sabem el codi, per saber quin arbre és, ens anem a la guia d'espècies, a l'índex d'espècies.
Llavors, una vegada ets a l'índex d'espècies, tu ja tens un codi. Llavors, el codi que ens hem fixat abans, del carrer Esteve Cardelús, el codi era el número 2. Llavors, un cop tens el número 2, l'índex d'espècies està format per tres parts. Hi ha una part que és l'índex amb nom científic. Llavors, després, si tu vols saber-ho amb el teu idioma, hi ha una part que és en català i una que és en castellà. Un cop tens el codi, el primer que has de fer és anar i buscar el teu número a la llista de nom científic. Llavors el número 2, que és el número que hem agafat nosaltres, d'exemple, ens diu que és un acer platanoides. Llavors acer platanoides, a molta gent diu, què cony és un acer platanoides? Llavors vol saber en català o en castellà. Com vol saber en català o castellà, agafa i se'n va a les altres dues llistes. La llista del mig et diu en català, un dels noms d'aquest arbre és arable. I si la mires en castellà, et diu que és arce plátano o arce real. Llavors, si tu vols buscar d'una altra manera, Te'n vas a la guia d'espècies. La guia d'espècies et diu la informació de totes les espècies dels arbres i estan ordenades alfabèticament pel nom científic. Llavors busques per alfabèticament acer platanoides. Un cop tens l'acer platanoides, aquí et torna a dir el nom comú català, el nom comú castellà, que n'hem ficat més d'un perquè depèn de la persona, li diu d'una manera o d'una altra. Llavors després, algunes espècies també tenim curiositats o observacions, que això sempre està bé saber-ho. Saber de cada arbre, no hem trobat de tots, però saber d'alguns arbres, alguna curiositat, alguna observació. I després ja per la gent així que li interessa saber més o així més curiosa, més científica, hem fet descripció de la fulla, del fruit, de l'escorça, descripcions així ja més científiques. Llavors, per aprendre a distingir bé l'arbre, també hem ficat una fotografia de la fulla i de l'arbre, perquè sigui més fàcil identificar-lo. I llavors hi ha la part més important, que era on estava centrat el treball, el quadre que està a la part inferior a la dreta, que és el quadre de localització. Llavors surt el nom dels carrers amb el nombre de peus, que el peu vindria a ser un arbre, un tronc. Un peu seria el tronc, l'arbre. L'exemple que estàvem ficant era el carrer Esteve Cardelús, i ara ens busques i et diu, òbviament, que es troba aquesta espècie i que hi ha 139 peus. Llavors, amb totes les dades que hem trobat, hem fet aquí unes petites gràfiques. Aquí n'hem posat dues d'exemples, que és per distingir els arbres autòctons i al·lòctons. Autòctons són els que són d'aquí de la zona i al·lòctons que venen de fora. Llavors, la primera és amb espècies. Hi ha un total de 25 espècies en el que és arbre viari. No comptem ni parcs, ni zones verdes, ni tal. En el que és arbre viari hi ha 25 espècies, de les quals 19, que correspon al 75%, són al·lòctones. I un 6, que són el 24%, són autòctones. Llavors, si mires amb nombre de peus, amb nombre d'arbres, hi ha 1.022 arbres que són al·lòctons i 340 que són autòctons.
La guia consistiria bàsicament en passar el nostre projecte en web i poder localitzar, saber quin arbre és i la descripció i etc., el que ha explicat el meu company, en internet. La guia consta de dos parts. Es podria fer pagant, que sortiria d'uns 30 euros cap a baix, segons l'empresa que agaféssim, però hi hauria inconvenient perquè s'hauria de pagar. I estem en crisi, com tots sabem. Hi hauria una altra manera, que seria la guia gratuïta. Hi ha dues possibilitats. La primera seria agafar i a la mateixa empresa t'oferien gratuïtament, però afegirien a la URL o link o com li vulgueu dir, afegirien paraules d'aquestes de publicitat. Hi hauria una altra manera que seria molt senzill, que seria agafar a la pàgina web de l'Ajuntament, crear un nou apartat on sigui guia de l'arbre viari de Sant Celoni. I allà fer-ho tot. Sortiria un cost escàs, pagar la persona que s'autorés la guia i el plantar i això ho anés modificant i així de fàcil. Bueno, un cop acabada la presentació, ja anem acabant. Creuen ara vostès, alcalde i regidors, que és factible aquest projecte? Ho creuen? Gràcies per escoltar-nos. Bona tarda.
La Carme, la regidora d'Iniciativa, dona els diplomes d'agraïment. Contestant a la pregunta, tot és possible. Gairebé tot és possible. Ara obrim un torn de paraules dels diferents grups municipals. En aquest cas, començarem pel grup del Partit Socialista, la Júlia de l'Encarnación.
Bona tarda. Primer de tot, enhorabona als quatre grups per l'exposició que heu realitzat. Tots sabem que no és fàcil parlar en públic i la veritat és que heu fet molt bé, amb molta naturalitat i amb molta tranquil·litat, així que enhorabona. I felicitats també per haver tingut la iniciativa i les ganes de participar en aquest projecte que anomenem Ajuntament Jove. Com ja s'ha dit anteriorment, aquest és el tercer ple que es convoca i ara que hem tingut l'oportunitat de veure com han evolucionat els dos projectes guanyadors de les edicions anteriors, us puc dir que la valoració que fem des de l'Ajuntament és molt i molt positiva. Els vostres companys d'edicions anteriors i vosaltres aquest any demostreu amb fets la vostra capacitat d'aportar idees, de proposar projectes nous, en definitiva, la vostra capacitat de transformar la realitat que teniu més propera, en aquest cas, al vostre municipi. Tant els dos anys anteriors com aquest any, les propostes són diverses, com diverses també el nostre municipi,
i els seus ciutadans, però això jo considero que és enriquidor. Jo us convido a tots, independentment del resultat del ple d'avui, de quin sigui el projecte guanyador, a aprofitar aquesta experiència. Aprofitar aquesta experiència en el vostre futur com a ciutadans. Us animo a que sigueu ciutadans actius, que participeu en la vida de Sant Celoni, des de l'àmbit en què cadascú de vosaltres es trobi més còmode. Vosaltres sou capaços de canviar la realitat, de millorar el vostre entorn, sou capaços de fer propostes engrescadores. Avui aquí, amb els vostres treballs, ho heu demostrat. Així que endavant i moltíssimes felicitats.
Pau García del grup de Convergència i Unió.
Bé, bona tarda. En primer lloc, també, com ha dit la Júlia, felicitar-vos perquè sortir aquí al davant amb tot aquest públic, amb el senyor alcalde i els regidors, doncs impressiona, no? Impressiona molt, però ho ha fet molt bé perquè demostra la feina feta al llarg de tot un curs, demostra doncs les hores de feina, la convicció en el que fèieu, que heu cregut amb el que heu fet, que us ha enriquit, que heu crescut com a persones, per tant, no tot el que heu fet en aquests 15 minuts d'exposició és reflex d'una trajectòria, d'un creixement personal que segur que us ha enriquit a vosaltres i a la gent que us envoltava. Heu fet un exercici, un experiment del que hauria de ser o del que aspirem els educadors que sigui la vida d'una persona adulta. És a dir, tots aspirem a que la nostra vida serveixi per alguna cosa. Tots aspirem a que quan sortim a la selva de la vida doncs siguem capaços d'analitzar críticament el que ens envolta i amb les habilitats que tenim i competències que hem adquirit a l'escola ser capaços d'intervenir-hi, canviar-ho i per tant crear una societat més justa, una societat més lliure i millor, no? I tots en som responsables d'això. Per tant, el que he fet ara és un petit experiment del que pot ser el vostre futur adult, que ja és molt proper perquè esteu acabant l'etapa obligatòria d'educació i a partir d'ara doncs escollireu els camins que més us convinguin, però el resultat denota que hi ha hagut un creixement i que hi ha una molt bona feina. També agrair la tasca de les escoles, perquè amollar el ritme de l'escola a una proposta municipal és complicat. És molt complicat i totes les escoles han tingut molt bona disposició de participar en el projecte, d'adaptar-vos, de tenir complicitat amb els tècnics. Per tant, enhorabona per l'acompanyament que feu als alumnes, que aquí es veu, i també per haver cregut que l'escola també és una escola de vida i també de compromís amb el municipi i amb la vila. Agrair als tècnics que també doncs, van orientant els alumnes com poden, els hi fan descobrir la dura realitat, no? Tots tenim molts somnis i moltes idees i quan et topes amb els inconvenients i amb els límits que t'imposen, doncs no és fàcil. Llavors aquesta tasca dels tècnics, que també es converteixen en educadors, doncs crec que s'ha d'agrair perquè tots ho fan de manera molt, molt noble, desinteressada i de manera molt professional. I malgrat que avui guanyi un treball, perquè són les normes del concurs, jo crec que hi guanyem tots, perquè tot el que ha sortit crec que ens enriqueix com a municipi, que ens dona idees. Jo veig propostes que potser no cal que es facin l'any que ve, però que es poden recuperar o es poden transformar o ens poden orientar tots plegats a trobar doncs, noves idees i nous horitzons que ens havíem plantejat d'entrada. Per tant, encara que guanyi un grup, segur que hem guanyat tots per això, perquè hem crescut, perquè hem aportat idees noves, perquè creiem que és possible doncs, intervenir i fer un poble millor per tots. Llavors, gràcies, enhorabona i bueno, que guanyi el millor entre cometes.
En Dani de la CUP, endavant, Dani.
Hola, bona tarda a tothom. Evidentment, sumar-me a les felicitacions dels companys. Venir aquí avui no és gens fàcil, fer-ho davant de tota aquesta taula tan llarga, que normalment no és tan llarga, però la veritat és que impressiona molt. Us volem felicitar, a partir d'aquí també desitjar-vos sort, perquè evidentment doncs, la sort hi té un punt important a partir d'ara en les votacions i esperem doncs, que surti el millor, però una mica i seguint la línia del que comentava en Raül, que és animar-vos, no? Els tres que no surtin guanyadors avui, doncs segur que durant aquest any us podeu reinventar, podeu buscar unes altres solucions, unes altres sortides que no sigui fer-ho a través d'aquests 6.000 euros de l'Ajuntament i segurament doncs, que sou capaços de tirar endavant el respectiu projecte. Pel que fan als projectes d'aquest any, doncs, sí que els trobem doncs, enfocats en dos sentits, un el cultural, ja ho vam parlar també l'any passat perquè també n'hi havia un de cultural. Creiem que aquesta societat necessita una cultura forta, una cultura viva, necessitem uns moviments socials, un teixit associatiu cultural al poble fort, perquè evidentment doncs, això és la base de seguir intentant canviar les coses. Per l'altra banda doncs, tenim la cultura i per l'altra doncs, tenim el tema del medi ambient. Vivim en un paratge, jo crec que immillorable. Podem estar segurs que som l'enveja de gran part del país perquè estem rodejats de dos parcs naturals com són el Montnegre i el Montseny, i a vegades doncs, la bogeria aquesta de les grans infraestructures que sovint passen per davant de les persones i també sovint passen per davant del que és el medi ambient i el territori doncs, ens deixa oblidar doncs, que el paratge en el que vivim doncs, és fantàstic i que l'hem de cuidar. A partir d'aquí, doncs, repetir, felicitats als quatre grups i que tingueu molta sort.
Té la paraula Carme, d'Iniciativa per Catalunya Verds.
Bona tarda a tots. Pues bona tarda a tothom. Això costa a tothom, no?, de parlar en públic. Això és un esdeveniment per vosaltres. Jo, com tots els altres regidors, diria que és molt important el que heu fet. És una tasca important, un esforç pels alumnes i pels professors i pels pares també. A part dels temes que són tots interessants, el que m'ha agradat és l'aposta del treball, és l'estructuració i diguem-ne el desenvolupament del treball en concret, o sigui, organigrames, enquestes, una estructuració molt correcta de tots els treballs, estan treballats, estan desenvolupats i arriben unes conclusions, s'han estudiat també els pressupostos, s'han polit molts aspectes de tots els projectes per arribar a un final i a un objectiu. Per tant, penso que és un treball molt bo per part de tots els grups. Per tant, dir-vos molta sort, però el treball ja ho heu fet, i també penso que és una forma important d'apropar-se al municipi, de participar, i que cada vegada que hem fet aquest ple penso que cada vegada m'agrada més la idea de que es pugui participar amb l'Ajuntament i tindre la possibilitat de fer alguna cosa pel teu poble, que això penso que és el més important d'aquests projectes. Enhorabona a tots i que guanyi tots els millors, doncs, però un té que guanyar, per tant, això és el que farem. Vinga, bona sort.
Bé, ara passem a la formalitat del ple, que en qualsevol ple municipal s'ha de votar. En aquest cas està molt clar que s'ha de votar i tothom votarà el que li sembli convenient. Ens acompanya el Ramon Oriol, el secretari de l'Ajuntament, que breument explicarà la mecànica de la votació i passarem tot seguit a votar.
Ben jove, hi ha votació secreta amb paperetes i urna. S'ha preparat una papereta amb les quatre opcions i els regidors marcaran aquella que serà escollida i ens ajudaran a passar a recollir els vots. Després farem el recompte i l'alcalde proclamarà el resultat.
Un petit comentari del Raül.
De cara al recompte de vots, jo no he participat en la votació per que ningú pugui interpretar cap mena de favoritisme estrany. Ho dic d'aclarir els resultats.
Ningú no ho sap, és professor d'una de les escoles participants.
Tenim una abstenció i ara mirarem el resultat. Sí, m'ajudes a comptar? Vinga, espai per a joves. El petit cinema. Espai per a joves. Arbrat viari. Arbrat viari. El petit cinema. El petit cinema. El petit cinema. El petit cinema. Espai per a joves. Espai per a joves. El petit cinema, millores en l'entorn natural, i arbrat viari. El recompte, aquí són 6. El petit cinema ha tingut 6 vots i per tant és el més votat. El següent més votat és Espai per a joves amb 4 vots. El tercer arbrat viari amb 3 vots i millores en l'entorn natural, un vot. Per tant, aquest any el projecte escollit és el petit cinema.
Per tant, no? Es declara escollit el treball el petit cinema presentat per la Bet Roig. Aquest treball es traslladarà a l'àrea municipal corresponent perquè el que estudiï la seva execució i poder, no? Doncs com un projecte així han explicat els alumnes o les alumnes de la Bet Roig, doncs veure també, tirar-ho endavant i veure la seva viabilitat en el transcurs del temps també. Per tant, entregaríem un certificat emès pel secretari al centre guanyador. Si els alumnes del treball guanyador volen dir alguna cosa, no? Bé, ja per cloure l'acte, d'entrada agrair a tots els alumnes la feina feta, als tutors, a les escoles i també als tècnics municipals que us han donat recolzament, agrair aquesta participació, no? Com hem vist, aquest any tots els treballs han tingut vots, també algun any ha passat que algun treball no ha tingut vots, també sap greu, tothom ha tingut vots. Com ho diria? De totes, un treball és el guanyador, però en l'Ajuntament ens fa no despertar les necessitats que aquí avui s'han explicat, necessitats que hi han de la natura, d'espai per joves, etc, per posar-ho, no, amb solfa o per posar-ho sobre la taula i veure la possibilitat de tirar-ho endavant. Vosaltres, els joves, heu de ser el que avui heu demostrat, agosarats, crítics, però col·laboratius també, no? Amb idees, amb plantejar noves coses que enteneu que fan falta, o sigui, sou positius, pensant en millorar el nostre municipi. I més d'una vegada s'han fet coses, no? I, bueno, és que quan es parlava de temes de medi ambient, que s'ha comentat, no? De l'entorn nostre meravellós que tenim, no? I l'hem de posar en valor, i només un comentari. Per exemple, aquesta setmana amb la reunió que s'ha fet amb l'Observatori de la Tordera, per exemple, una notícia que crec que és bona donar-la, per primera vegada s'ha detectat a la Tordera la llúdriga, que és una espècie que si l'aigua no està bé va desaparèixer, no? I s'ha detectat ja la llúdriga, com anys enrere hi havia el blauet, etcètera, etcètera. Però l'hem de cuidar l'entorn natural i aquí algun dels treballs també ho deia d'intentar trobar espais de trobada que estiguin conservats i que estiguin nets. I la majoria són projectes també culturals, no? Com el cinema, que hi havia altres alumnes que també parlaven de l'espai pels joves, però també es parlava de cinema, vull dir que és unes necessitats que vosaltres ens traslladeu i que nosaltres tenim el repte de mirar de tirar endavant totes aquestes idees que traslladeu. Què més us podria dir? El futur, jo diria el present sou vosaltres ja i el futur també sou vosaltres, per tant ànims en continuar amb aquest esperit de col·laboració però també d'impulsar noves idees i de que el nostre municipi cada dia sigui millor per tots els habitants de les diferents edats, com algú ha comentat, tots, i en aquest cas els joves també, perquè sou el futur, com he dit. Gràcies per tot, endavant i visca Sant Celoni. Aixequem la sessió, que es diu. Quan es fa un ple, s'aixeca la sessió. Doncs avui també.